Les 6.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
En els últims dies a les platges catalanes s'han viscut moments que ens recorden molt aquesta pel·lícula. La setmana passada va ser un exemplar del tauró més ràpid del món a les costes del Garraf i ahir mateix es van tancar les platges de Sitges perquè s'havien vist tintureres a només 100 metres de la sorra. Quan veiem la imatge d'una aleta sobresortint de l'aigua, acostumem a relacionar-la sempre amb una situació de pànic o de perill, però la realitat és que els taurons estan molt lluny de ser els animals més perillosos pels humans. De fet, segons l'Organització Mundial de la Salut, els taurons no estan ni tan sols dintre el top 10 d'animals més mortífers pels humans, com sí que hi són els mosquits, les serps o fins i tot els gossos. De com els taurons no són un perill pels humans i són una espècie essencial pel medi ambient i també de què cal fer si ens en trobem una a l'aigua, en parlarem avui amb l'oceanògrafa especialitzada en taurons, Gador Montaner. Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. Pere Aragonès i Pedro Sánchez han acordat que la taula de diàleg es reunirà l'última setmana de juliol. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Serà la tercera trobada de la mesa, aquesta vegada sense la presència dels presidents.
Educació i sindicats pacten allargar 3 anys més el personal a les escoles pagat amb fons Covid.
Es dedicaran 52 milions d'euros per pagar 340 tècnics d'integració social, 98 tècniques d'educació infantil i 85 educadors socials.
I a Barcelona, per mirar d'evitar els botellons, l'Ajuntament vol incrementar les sancions fins als 600 euros.
I el consistori també farà tancar les nits les botigues d'alimentació del Triangle Lúdic del Poblenou.
I pel que fa als esports, Carles Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça ha presentat avui a Rafinha com a nou jugador del primer equip.
Rafinha ha firmat amb el club per les properes 5 temporades. És el tercer fitxatge del primer equip per la propera temporada i arriba per reforçar la zona atacant.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps protagonista aquestes últimes hores per les altes temperatures que a punts de la costa han arribat a sobrepassar els 32-33 i fregar els 34 graus i a l'interior durant les primeres hores d'aquesta tarda encara es podria arribar fins als 40 graus. Una mica en resum serien màximes a la costa de 31-34 i entre els 34 i els 40 la resta, però amb valors per damunt dels 40 graus a punts de les comarques del Pla de Lleida i també alguns punts de l'interior del país. Demà encara poden pujar una mica més aquestes temperatures i es mantenen estables diumenge i també de cara a la setmana que ve. De moment no baixaran, com a mínim, a uns 10 dies vista. Tot això també acompanyat amb molt de sol. Aquesta tarda, 4 núvols cap al Pirineu, sense cap mena de conseqüència, i els vents fluixos del sector del sud. Uns vents humits a la costa que provoquen que la sensació d'aixafogor encara sigui més marcada.
Aragonès i Pedro Sánchez han acordat que la taula de diàleg es reuneixi l'última setmana de juliol. Serà la tercera trobada de la mesa, aquesta vegada però sense la presència dels presidents.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que aquest cop es farà una mesa de treball on hi portaran propostes i acords concrets que no ha volgut desvetllar, però sí que espera que després d'aquesta reunió de finals de mes es comencin a veure els resultats del diàleg.
El que és important, sobretot en un procés de negociació que no treballa en el curt termini, sinó que és un procés de negociació que haurà de continuar durant el temps. Més important que les paraules són els fets. I els fets s'han de començar a produir a partir de la reunió de la propera mesa. Amb aquesta voluntat l'hem convocada.
Sobre el Catalan Gate, Aragonès ha dit que el malestar per l'espionatge als líders independentistes no marxarà amb la destitució de la directora del CNI i ha afegit que espera la col·laboració de l'Estat amb la justícia per resoldre el cas.
Des de la Moncloa defensen que els acords que surtin de la reunió de la taula de diàleg han de representar la majoria de catalans.
Per això, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, vol que Junts per Catalunya hi participi com a representants d'una part del govern català.
Sería muy deseable que formáramos parte de los mismos, de estos trabajos, las distintas formaciones políticas que formamos parte de los dos gobiernos de coalición, tanto del gobierno de España como del gobierno de la Generalitat. Insisto en una reunión que ha sido positiva, correcta desde el punto de vista institucional.
Rodríguez també ha dit que els dos presidents han parlat sobre el Catalan Gate, però que el president espanyol no ha canviat el seu punt de vista ni la posició del seu govern sobre aquest tema. La portaveu també ha explicat que durant la reunió, que ha durat gairebé dues hores avui a la Moncloa, tampoc s'ha parlat de la reforma del delicte de sedició ni de la possible sentència del TJUE sobre els exiliats ni tampoc dels pressupostos generals de l'Estat.
L'Assemblea Nacional Catalana, per la seva banda, veu amb molt escepticisme la trobada d'avui entre els dos presidents i la convocatòria també d'una taula de diàleg entre governs.
Tot i així, Dolors Feliu, la presidenta de l'entitat, ha apuntat que cal esperar a veure quins avenços hi ha de cara al 25 de juliol.
La imatge de moment és doncs, que s'es molta portes en fora i res de seriós sobre la taula, però vaja, esperem a veure les seves notícies una vegada, no hem d'esperar gaire, perquè com que diu que es farà a final de mes, doncs esperarem poc per acabar de fer doncs, una valoració definitiva del que hi hagi de moment. No sembla que hi hagi res, sembla una mica de moment fum.
Feliu creu que el fet que el govern espanyol depengui de la posició d'Esquerra en temes tan sensibles com els pressupostos generals poden fer arrencar diversos compromisos al govern de Sánchez, tot i que ha reconegut que no podran abordar l'autodeterminació.
Les conclusions fetes públiques aquest dijous per l'advocat general de la Unió Europea obren la porta a que pugui presentar-se una segona euroordre per extradir l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. Ho ha dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel l'advocat de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva.
Nieva diu que si finalment el Tribunal General de la Unió Europea acaba emetent una sentència en el mateix sentit que les conclusions de l'advocat general del Tribunal Belga, haurà de fer un doble examen. Primer, comprovar si realment la justícia espanyola no funciona i per això li caldrà evidències clares com d'informes com d'Amnistia Internacional de la ONU. Després caldrà comprovar que en el cas concret de l'expresident Carles Puigdemont i la resta dels exconsellers a l'exili s'estan vulnerant els seus drets fonamentals o no. Jordi Nieva també descarta que Bèlgica contradigui la seva resolució.
La justícia belga és una justícia seriosa i no crec que ara mateix plantegi una rebel·lia davant del que digui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ni molt menys, sota el contrari. Vull dir, els tribunals de tota la Unió Europea el que faran és seguir aquesta jurisprudència i més quan no té dubtes interpretatius, i aquest jo crec que seria un cas prou clar.
Segons l'advocat, les conclusions que s'han fet públiques busquen respectar la justícia de cada país membre de la Unió Europea.
Educació i sindicats pacten allargar 3 anys més el personal a les escoles pagat amb fons Covid. Es dedicaran 52 milions d'euros per pagar 340 tècnics d'integració social, 98 d'educació infantil i 85 educadors socials.
El Departament d'Ensenyament ho ha acordat aquest divendres amb els sindicats. Aquests reforços se sumaran també a les 184 noves dotacions estructurals ja previstes. També hi haurà 17 professionals d'atenció educativa per als itineraris formatius específics i 9 professionals d'administració i serveis per integracions als centres i 9 professionals per als centres de formació d'adults en presons. Per tant, per al curs vinent, 2022-2023, Educació incorporarà un total de 2.441 professionals estructurals al sistema i 523 professionals per a aquest nou programa de 3 anys.
I Protecció Civil demana molta precaució davant l'onada de calor i alerta també que serà un dels estius més perillosos de l'última dècada.
La cap de Guàrdia de Protecció Civil, Rosa Mata, ha apuntat en una entrevista al matí a Ràdio Estel que ara el que més preocupa és que el Servei Meteorològic no preveu pluja per als propers dies i que, tot i que baixi la temperatura uns graus, si no hi ha pluja, Catalunya continuarà estant en una situació d'alt risc.
Però encara que tinguis 2, 3, 4, 5 graus per sota, si continua aquesta calor ni que no sigui tan extrema sense pluja, continua sent, encara que no parléssim d'onada de calor d'aquí una setmana, continua sent una situació de risc.
Des de Protecció Civil recomanen buscar espais frescos i ventilats, no fer activitat física durant les hores principals de calor i, sobretot, beure molta aigua.
I a Barcelona, per mirar d'evitar els botellons, l'Ajuntament vol incrementar les sancions fins als 600 euros i també farà tancar a les nits les botigues d'alimentació del Triangle Lúdic del Poblenou.
Les sancions dependran de la Guàrdia Urbana, que és qui haurà de determinar que el consum d'alcohol afecta greument l'ordre públic. Pel que fa al tancament de les botigues, la iniciativa impulsada pel districte de Sant Martí vol evitar el botellot i combatre l'excés de soroll a les nits. El decret fixa que l'horari de tancament dels establiments, que ara poden obrir les 24 hores del dia, serà des de les 10 de la nit fins a les 7 del matí següent, de dimecres a diumenge. També les vigílies i els festius que caiguin en dilluns o dimarts estaran afectats per aquesta mesura.
I avui, nova jornada de vagues a l'aeroport del Prat. Les protestes dels treballadors de Ryanair i EasyJet han obligat a cancel·lar 14 vols a les dues aerolínies. Els sindicats denuncien que les empreses continuen vulnerant el dret a fer vaga dels seus treballadors.
Pierluigi Coppello, secretari general de la Unió Sindical Obrera a EasyJet, acusa la companyia de portar treballadors d'altres països per substituir els tripulants de cabina que s'han sumat a la vaga. També ha criticat que l'empresa hagi convocat tots els treballadors escudant-se en els serveis mínims.
Ellos han mandado cartas de servicios mínimos absolutamente a toda la plantilla inactivo. Solo le ha faltado mandar cartas de servicios mínimos a los Reyes Magos. Es una vergüenza, Ryanair se queda muy corta al lado de la compañía que siempre se han vantado de ser una compañía distinta de su prima Ryanair, pero hoy han demostrado que son muchísimo peor que ellos.
A més de les 14 cancel·lacions, la vaga també ha provocat més d'una trentena de retards de diferents vols. Copelo ja ha avisat que el sindicat convocarà més jornades de vaga a l'agost si EasyJet no negocia un conveni col·lectiu.
A Salou, els Mossos d'Esquadra han detingut a dos lladres quan intentaven robar una furgoneta que transportava la recaptació de màquines expenedores.
Els fets van tenir lloc dimecres al matí quan una patrulla de paisà va observar al carrer Pompeu Fabra un home que estava a la part de darrere d'una furgoneta i un segon dins del vehicle. Els lladres van observar els dos agents i davant la sospita que fossin policies van desistir de cometre el robatori i van marxar. Els agents els van seguir, els van aturar i els van acabar detenint.
Els Mossos d'Esquadra van denunciar dijous un conductor de 32 anys que per circular a 179 km per hora en un lloc on la velocitat màxima era de 90.
Se'ls va enxampar en un punt de control de velocitat muntat a la carretera C14 a Verdú, a l'Urgell. Un cop identificat el conductor, se li va iniciar un procediment penal perquè circulava una velocitat penalment sancionable. Els fets han estat posats en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de la Guàrdia de Cervera.
La Guàrdia Civil ha detingut a la Jonquera a l'Empordà un home que portava 21 quilos de marihuana al maleter del cotxe i a la mateixa comarca. En una altra actuació, els agents també han desmantellat una plantació en una parcel·la exterior de Cabanes, on hi creixien 285 plantes.
Les actuacions s'han fet entre aquest dimarts i dimecres i s'emmarquen dins les investigacions policials per evitar el cultiu i tràfic de drogues. El detingut de la Jonquera, un home de 50 anys, havia repartit els cabdells de marihuana en dues maletes. I en el cas de Cabanes, la Guàrdia Civil ha obert una investigació contra el propietari de la plantació per un suposat delicte de cultiu i elaboració de droga.
Punt i seguit.
Tu i jo hem buscat coses similars. Tu i jo hem tingut el cap ple de pardals. Tu i jo dalt de la nòria, tu i jo i la nostra història. Però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
Al mar, al mar.
En els últims dies, ja ho haureu vist, han aparegut imatges de taurons a la costa catalana. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda, Diana. La setmana passada va ser un exemplar del tauró més ràpid del món a les costes del Garraf i ahir mateix es va tancar a les platges de Sitges perquè s'havien vist tintureres a 100 metres de la sorra.
En general, sempre acostumem a relacionar la imatge d'una aleta sobresortint de l'aigua amb una situació de pànic o de perill, però la realitat és que els taurons estan molt lluny de ser els animals més perillosos pels humans.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'espècie més mortífera del planeta són els mosquits, que cada any provoquen 725.000 morts a tot el món. En segon lloc hi ha les serps, que són les responsables de 50.000 morts anuals. I atenció, perquè cada any també moren 25.000 persones per atacs de gossos. En canvi, els taurons no estan ni dintre les primeres 10 espècies del rànquing. Amb una mitjana d'entre 5 i 10 morts a l'any, estan molt per sota d'animals que tenim molt més a prop, com les vaques o els cavalls.
Gador Montaner, oceanògrafa especialitzada en taurons. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Ja ho hem explicat moltes vegades, no?, que els taurons no són uns animals perillosos pels humans, però tot i així, com hem d'actuar si mentre ens banyem ens trobem un tauró?
Doncs mira, jo sempre dic que és important que semblem un depredador i no una presa, no?, que sembla algo molt lògic, però realment és tot el contrari al que faríem per instint, no? Segurament si ens ve un tauró, pues, el primer que pensem en fer és fugir i córrer, no?, nedar. I realment estaríem fent el mateix que fan totes les preses als taurons. Llavors, hem de fer tot el contrari, mantenir sempre el contacte visual amb els animals, sempre que es pugui, i quedar-nos al lloc tranquils, si són diverses persones, doncs en grup, perquè així semblem un individu més gran, i fins i tot en situacions tenses es pot arribar a nedar cap al tauró i així estem com descol·locant-lo una mica, no?, perquè cap presa faria això. Llavors pensen, ui, cuidado, perquè això potser és un depredador per mi, no?
Fa pocs dies també es va veure a les costes del Garraf un sol raig, que és el tauró més ràpid del món. Com és aquest tauró? I és normal veure'l aquí?
No és normal. Realment, el Mediterrani fa uns anys havia de ser amb molta més biodiversitat de la que tenim ara, inclosos els taurons. De fet, era un dels punts d'agregació més importants del món per tauró blanc. I ara és molt difícil veure un. I també és molt difícil veure un solraig, que és el que diuen tauró maco. Però bueno, no només difícil perquè quedin menys, sinó també perquè és un tauró molt pelàgic que acostuma a viure a aigües obertes, no utilitza la costa com altres espècies. Per tant, veure'l a prop de la costa segurament és perquè està desorientat o perquè ha tingut algun tipus de problema, però no és lo normal.
I, per altra banda, no, tu també altres vegades has dit que el tauró és un animal que és perfecte. Per què?
Pues mira, perquè per mi és l'exemple perfecte de l'evolució, no? Són animals que porten en aquest planeta més de 400 milions d'anys. És moltíssim. Van aparèixer fins i tot abans que els dinosaures i ara ells sí segueixen aquí i els altres no. O sigui, han sobreviscut a extincions massives i han evolucionat en una quantitat de formes superdiferents, superadaptades a qualsevol medi. De fet, tenim més de 500 espècies de taurons conegudes i unes 600 de ratjades que són el mateix tipus de peix que el tauró, que són cartilaginosos.
Uh-huh. Tot i així, però, no, tot i portar tants anys a la Terra, en els últims anys s'estan convertint també en una espècie amenaçada, no?
Sí, realment és curiós com han pogut sobreviure a totes aquestes grans extincions i canvis tan brutals que ha passat pel nostre planeta. I ara, per primera vegada, hi ha una cosa que està aconseguint acabar amb les poblacions de taurons i som nosaltres, ni més ni menys, no? I és que realment, saps què passa? Que els taurons, la naturalesa els ha posat en una mida que és l'adequada, no? Perquè sí que facin un control sobre les poblacions de les seves preses, però que tampoc tinguem masses, perquè llavors també s'ho menjarien tot, no? Llavors costa molt de reproduir, tenen una maduresa sexual molt tardia, tenen molt poques cries, la majoria d'espècies, i períodes de gestació molt llargs. Llavors és com que costa reproduir-se, no?
Abans també, no, al principi de tot preguntàvem què hem de fer, no?, si ens trobem amb un tauró, però com és normalment l'actitud d'un tauró? Com es comporta?
Clar, és just el que m'havia faltat una mica dir-te, que és que tot això, aquests consells que et donava, eren perquè la gent me'ls demana i serien en una situació extrema de tenir un problema que jo, per exemple, mai he tingut, no? Uh-huh. Però lo normal és precisament que els taurons estiguin fent la seva, no? Normalment no estan tirant atrets per la nostra presència, potser una mica de manera exploratòria, de dir, bueno, què és això, que està aquí, que no ho he vist mai, no? Què està fent, és per ell, és per mi o no? Però realment ells estan fent la seva i, a més, no sempre estan menjant, perquè moltes persones la imatge que tenen d'un tauró al cap és un tauró que ha d'estar buscant aliment i menjant tota l'estona, no? I realment, si agafen una presa amb suficient valor energètic, com per exemple pues un tauró blanc, una foca, no? Pues pot estar després molts dies sense menjar.
I més enllà, no, d'això que ha passat aquests dies que hem vist taurons per aquí a prop de les platges catalanes, tu has viatjat per tot el món, no?, capbussant entre taurons, entre balenes. Sí. No sé quin és el millor lloc del món per veure taurons en llibertat.
Ui, que difícil, perquè hi ha tants i ojalà cada vegada més. De fet, a mi em sembla una bona senyal totes aquestes trobades de taurons recents, encara que estiguin a la costa i que puguin estar desorientats, és una bona notícia. I ara mateix, no sé, a mi un dels meus llocs preferits és les illes Revillagigedo, a Mèxic. També els diuen Isla Socorro, que és una mica, li diuen les Galápagos mexicanes. Són unes illes que estan molt lluny de costa i que tenen diverses espècies de taurons i en quantitats molt, molt abundants perquè és una àrea molt protegida. I les Galápagos també seria un dels meus llocs preferits.
I precisament, no?, anant entre taurons i entre balenes, tu fa poc també t'has convertit en ambaixadora del National Geographic. No sé com t'arriba mm-hmm. aquesta oportunitat i també en què consisteix, no?, ser ambaixadora.
Bueno, ara mateix estic col·laborant amb la revista, amb el que és la revista de National Geographic aquí a Espanya, i la veritat que, bueno, pues va, és una mica, pues, al final la vida et va portant i un dia, quan menys t'esperes, pues, et surt una oportunitat així, que és la que jo m'imaginava de molt petit, amb la que somiava, no? Per mi National Geographic és una referència de tota la vida, molt fiable, i que m'obria els ulls i em feia somiar. I ara, doncs, soc part d'això i em fa molta il·lusió poder pues redactar algunes coses, recolzar amb les xarxes socials i amb el que és la revista. I a part també vam tenir un esdeveniment ara fa poc que va ser la inauguració d'una exposició de taurons a Barcelona, que és brutal, si no ho anat us la superrecomano, que és d'un fotògraf submarí molt famós, que es diu Ryan Skerry, i és una exposició per tots els públics, que a més els nens s'estan cantant i és un planazo d'estiu.
Ja per acabar, quan pensem en taurons, sempre ens ve al cap una mica el gran tauró blanc, el que més hem vist fotos, més hem vist pel·lícules, no sé, però tu ara ho deies que hi ha 500, més de 500 espècies de taurons. No sé per tu quin és el més especial o el que més t'agrada veure o el que més t'agrada interactuar, diguem.
Sí, aquesta també és una pregunta molt complicada, perquè és que jo al final soc una mica, me'ls estimo a tots i em costa decidir. M'agrada molt el tauró blanc perquè realment pel que dius, no? Perquè és la imatge que més ens han satanitzat, no? La imatge que més han utilitzat, l'espècie que surt a totes les pel·lícules com un monstre. I a mi és la que més em va impactar veure què tan diferent és aquest monstre que venen les pel·lícules, no? I és un tauró molt gran, molt maco, que a més veure el depredar és increïble perquè és una màquina perfecta, m'agrada molt. I després també, no cal que sigui tan gran, no?, perquè m'agradi també, per exemple, les cintureres, que són les que ara s'estan veient més a les nostres costes, és també un dels meus preferits perquè són molt elegants. Són com d'un color blau que amb el reflexe de la llum sota l'aigua brilla i és així com un blau metàl·lic i és increïble. Però bueno, ja et dic que em costa moltíssim escollir perquè són increïbles tots.
Doncs, Gádor Muntaner, moltes gràcies per haver passat pel Punt i Seguit aquesta tarda i que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
I acabem amb els esports. Carles Rafinha, ja jugador del Barça per les properes 5 temporades. El club l'ha presentat avui de forma oficial a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
El jugador ve del Leeds anglès i ha signat avui el seu contracte amb el Barça fins al juny del 2027. A l'acte de presentació, el brasiler ha assegurat que està molt agraït de formar part del club blaugrana.
Para mí es un honor enorme estar aquí. Lo que puedo decir es solo agradecer por todo, agradecer por poder venir aquí, vestir la camiseta de Barça. Tengo muchos ídolos que han pasado aquí, han hecho mucha historia y bueno, si puedo hacer la mitad que ellos hicieron aquí, para mí ya va a ser mucha cosa.
Amb el fitxatge de Rafinha, és el tercer reforç que té el primer equip blaugrana de cara a la temporada que ve, després de Kessié i Christensen. Joan Laporta també ha tingut càlides paraules pel nou extrem, de qui ha dit que pot arribar a fer història al Barça. El president s'ha mostrat content perquè hi hagi jugadors brasilers de nou a l'equip. Laporta, que ha estat també preguntat per Frenkie de Jong a la roda de premsa després de les informacions que van sortir ahir, que apunten que el Barça necessita donar-li una sortida urgent al jugador. El president assegurat que són falses i que el jugador viatjarà amb l'equip Amèrica aquest proper dissabte.
No és cert que els estiguem obligats a vendre el Frenkie de Jong, no és cert. I, evidentment, això ho decideix el Xavi, però em sembla que tinc entès que sí que viatja.
També ha parlat de l'oferta del Barça al Bayern de Munic que van fer per Lewandowski. Laporta ha apuntat que encara no han obtingut cap resposta.
I el primer equip del femení disputarà el trofeu Teide a les Illes Canàries contra la Unió Esportiva Tenerife el proper 27 d'agost.
Les blaugranes jugaran aquest partit com a part de la seva preparació de la pretemporada, que també inclourà aquest estiu un torneig entre el 16 i el 19 d'agost i també el trofeu Joan Gamper al Johan Cruyff, que es disputarà el 23 d'agost.
El Girona ja prepara amb tota la plantilla la pretemporada i sobretot la nova temporada a la màxima categoria.
El Girona, tot i ser l'últim equip en tornar a la feina perquè van haver de jugar el play-off d'ascens a primera, té molt clar que han de començar a treballar i de fer-ho molt bé, amb molts reforços encara per arribar i completar el primer equip. Michel es dirigia així avui als seus jugadors.
Hay que partir ahora de cero otra vez. Y la base sigue estando. No os preocupéis de que no haya caras nuevas, porque lo importante es el corazón del Girona. Y el corazón del Girona está. Ilusión, motivación, exigencia. Cada uno de vosotros os tenéis que ganar el estar en primera división aquí. Pero es que podéis. Yo estoy muy ilusionado con este año. Tengo la responsabilidad de no volver atrás.
Un Girona que jugarà el primer partit de la pretemporada dimarts vinent. Ho farà un quart de vuit del vespre contra el Peralada.
I a l'Eurocopa demà la selecció espanyola femenina s'enfronta a Dinamarca en el tercer partit de la fase de grups.
El tercer i, de fet, decisiu partit si les vermelles es volen classificar pels quarts de final d'aquesta competició continental. Les de Jorge Vilda ja no tenen marge d'error després d'haver caigut contra Alemanya en el segon partit de la fase de grups per 2-0. Espanya és actualment segona de grup per sobre de Dinamarca. El partit de demà serà a les 9 del vespre.
En bàsquet, l'Unix Girona s'enfrontarà al Villanet francès a la fase prèvia de l'Eurolliga.
Sí, avui s'ha celebrat el sorteig de les competicions continentals del bàsquet femení. Les de Bernat Canut es jugaran contra les franceses a doble partit, l'accés a la fase de grups, on, si es classifiquen, es trobarien en el mateix grup que el Perfumeries Avenida. Si les gironines no superen però aquesta fase prèvia, passarien a jugar l'Eurocopa. Avui, de fet, també s'ha fet aquest sorteig de l'Eurocopa femenina, on el Cadí, la Seu, s'enfrontarà a la primera fase al Mirta Castros Brain belga, també al Casademont Saragossa, que és la primera vegada que disputarà aquesta competició, hi ha un altre equip que sortirà d'una eliminatòria prèvia.
I en motor, el pilot català Marc Márquez ha començat la segona fase de la recuperació de la lesió a l'húmer després de la bona evolució del primer tractament.
D'aquesta manera, el pilot cerverí podrà començar a fer fisioteràpia al braç dret per anar recuperant progressivament mobilitat i força, i també podrà fer entrenaments cardiovasculars. Márquez va ser operat fa 6 setmanes i se sotmetrà a una nova revisió d'aquí un mes i mig.
En ciclisme, Mats Pedersen s'ha emportat la 13a etapa del Tour, l'etapa plana de 193 quilòmetres amb meta a Tien.
Pedersen ha estat el més ràpid amb un temps de 4 hores, 13 minuts i 3 segons. El segon classificat ha estat Fred Wright i el tercer Hugo Howell. La classificació general no canvia pel que fa a les primeres posicions. Segueix liderada per Jonas Vingegaard, amb Pogacar segon i Thomas tercer.
I acabem amb handbol perquè el Barça ja té definida la pretemporada que arrenca el 8 d'agost amb els entrenaments.
I el primer partit d'aquesta pretemporada serà contra el Badaosca, un partit que jugarà a Lleida. Una setmana més tard, el 19 d'agost, disputaran un torneig internacional a Sant Esteve de Palau Tordera amb la presència del Madeira portuguès. El 26 d'agost jugaran la semifinal de la Supercopa de Catalunya contra les Plugues i la Lliga regular ja començarà la primera setmana de setembre.
Avui plou cap amunt, avui no es queixa.
Aquest cap de setmana a Barcelona acull el Xer Festival. Pel poble espanyol hi passaran artistes com Miqui Núñez, Roba Estesa o aquests que escoltem, Oques Grasses. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica la Paula Moreno. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i les xarxes socials de Ràdio Ester i també aquest cap de setmana amb la Laura Polo.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343.
Anna, aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.